minuts i arribarem en punt a 2:15 del matí, moment de la tertúlia del Gall del Monestir. Avui ens acompanya a l'estudi Ramon Barnils de la Ràdio de Sant Cugat, Jordi Piella, Valentí Feixas i Josep Maria Balcells. Molt bon dia a tots tres, senyors.
Bon dia.
Els hi deia, començarem parlant de Xipre perquè els bancs xipriotes continuaran tancats tota aquesta setmana i no obriran fins dimarts de la setmana vinent. Des que el cap de setmana passat Europa va acordar el rescat de Xipre, que incluïa una quitança sobre els dipòsits privats, els bancs del país no han tornat a obrir. No sé com veuen aquesta situació i si creuen que pot seguir un contagi en altres països, si això arribarà aquí a Catalunya, a l'estat espanyol.
No ho sabem, això del contagi no ho sabem. De fet, la realitat de tot això és un experiment de la comunitat, aviam què passa. És a dir, segons el que passi, ho tindrem a Espanya igualment. O sigui, a mi em va sorprendre enormement el ministre dient que aquí no passaria i que no sé què, i que sobre el nostre conseller Mascollell i tal, dient no, és que allà resulta que és perquè tenen una banca sobredimensionada, molt d'endeutament, bueno, igual que nosaltres, definicions molt iguales, però aquí no passarà mai. És a dir, quan els polítics ens diuen aquí no passarà mai, tenim tots els números de ser un candidat a que passi. Vull dir, ara bé, l'experiment s'està realitzant, com podeu veure, a la porta de l'avantguàrdia, amb moltes risotades per part dels membres de la comunitat que estan allà, i per molta tristor pel ciutadà. Perquè ara ens imaginem la situació aquí. O sigui, aquí, avui, al cap de setmana de pont, de la Setmana Santa, ens tanquen els bancs i tot això. Vale. Hasta aquests punts del dimecres, dijous, sant, dijous o divendres, dissabte, sant, i totes aquestes coses, ens ho tanquessin. Hasta aquí, més o menys, no passaria res. Però si ens ho allarguen una setmana més, com mengem cada dia?
Clar, és que jo això ho preguntava avui.
Clar, perquè, aviam, si jo sóc l'amo del supermercat, no crec que acceptaria targetes d'un banc que en principi està tancat i que no sé si em pagarà o no em pagarà. És a dir, que ja no vull les targetes, tothom que tingui efectiu. I aquí, el que no hagi pogut tindre efectiu, de què menja aquesta setmana i mitja? Bueno, és que l'experiment és totalment brutal i han provat amb Xipre perquè resulta que allà hi ha molts interessos russos i perjudica menys a la comunitat. En quant a les sandeces, perquè són castellanes aquestes sandeces, del ministre que els 100.000 euros estan garantitzats, una altra mentida. És cert que estan garantitzats els 100.000 euros. En cas de fallida del banc, el dipòsit de 100.000, però no que apliquis un impost del 10% o del 7,5% o del 6,5%. És a dir, no està garantitzat això és un impost vulgar i corrent. De fet, ells ja l'han fet sobre els interessos, però poden fer sobre el capital també, com ells. És a dir, que estem en situació d'alto riesgo de que pugui passar amb polítics d'aquest tipus que ens diuen unes mentides continuades que per mi ja és suficient perquè demanar la dimissió immediata d'aquestes tonteries, perquè, vamos, no som tan subnormals, cony, som una mica subnormals, però tant no.
Josep Maria.
Jordi, el que ja està bé que ho diguis, però no crec que t'estranyi. Vull dir, els polítics
no poden
dir una altra cosa, perquè si no es vararien el personal. Hi hauria...
Ho sé.
I per tant, doncs, la prudència i generar una mena de confiança i de tranquil·litat és el seu deure. Només el que pensen ells per dins, jo ja no sé.
Bueno, jo et faré un parèntesis només. Aviam, jo entenc que diguin que no, aquí no passarà i que això no pot passar. D'això a mentir-se amb el dels 100.000 euros ja crec que insulten a la nostra intel·ligència.
Llavors, jo el que veig és que no ens ha d'estranyar que en el sistema capitalista continua el poder estar en mans dels grups financers i del capital. I els bancs, aquí, allà i a tot arreu, doncs continuen marcant les pautes. Hi ha una incapacitat política de gestionar això, i aquesta és el meu em dol que constatar això. A tots nivells, i en aquest moment jo diria que a nivell comunitari hi ha hagut una incapacitat per gestionar una crisi que la veien venir, que la coneixien, que la vivien, i al final se l'han treta del damunt de males maneres i amb males formes. I a la vegada, doncs, hi ha la impotència, per dir-ho d'alguna manera, de la ciutadania, que no hi pot fer res i que és la que rep els cops d'una jugada d'aquestes característiques. Aquí hi ha alguna cosa en l'estructura de la nostra societat capitalista que falla. Vull dir, la ciutadania rep els cops i se sent impotent i cap només el nostre crit de revolta. Però fins a quin punt és eficaç no ho sé, i els partits polítics van jugant a la puta i la ramoneta mentre els poders fàctics són els que van tallant el bacallà. I això ens pinta un quadre realment preocupant en aquests moments, en uns moments en què caldria generar confiança i caldria veure fins a quin punt l'altre sector, d'alguna manera econòmic, que és el món empresarial, agafa les rendes d'això, agafa la iniciativa i té la capacitat, perquè només pot sortir, la sortida d'aquesta crisi pot venir a través d'una reactivació econòmica avalada doncs, per aquest coixí que hauria de fer la societat civil. Aquí hi ha un interrogant, hi veig sortida, com que estem tots enllaçats, hi ha un encadenat. Les crisis de Xipre passen per Brussel·les, però afecten Espanya i Espanya afecta Catalunya, i això és una cosa que no sap qui té la clau per desenredar tot això. I davant d'això, la impotència ciutadana. Aquest és el quadre, i el quadre que em sap greu doncs, dir que és pessimista, però és així.
Valentí.
No, jo, a veure, jo una mica el sentiment de perplexitat davant tot el que està passant. Jo és que, i més, potser, jo ho llegeixo una mica amb clau, una mica del que sóc i de la meva vocació, que jo sóc educador i em dedico d'alguna manera a formar les noves generacions, no? A mi tot això em descol·loca, la veritat, eh? I tens aquesta sensació, tens la sensació continuada de que el que t'estan mostrant d'alguna manera tampoc és tota la realitat, o sigui, darrere ja segurament hi ha molt més de tot això, acabes patint, no sé, i la pregunta, bueno, i això com ens afectarà a nosaltres, com afectarà a mi, no? Vull dir, aquest és una mica el meu sentiment, és a dir, clar, també allunyat una mica com estic de lo que són el món econòmic i també cada vegada també més del món polític, perquè dius, escolta'm, he fet una mica, o acabes fent una mica l'opció personal de centrar-te en allò que realment domines, coneixes, i per tant l'acció aquella quotidiana, no? Allò que es nota, que estimes, no? Clar, llavors tot això realment és un... Vull dir, és una preocupació, i més també quan veig, clar, jo ara estic molt en contacte amb nois i noies a la universitat, nois que estan acabant els estudis, i clar, jo estic veient, doncs,
tenen un gran futur.
Una generació, la generació més ben preparada i amb més capacitats que mai, i davant d'un futur que és molt incert, i que tampoc tu no els hi pots... No pots fer res més que donar-los un toc de realitat, no? És una situació, no ho sé, complexa i alhora, doncs, no ho sé, d'una incertesa molt gran, no? Que, per altra banda, jo entenc que, bueno, que és la situació que estem i que no sé com ho hem de fer, però hem de ser capaços de donar-li la volta. Jo crec que ha d'anar una mica pel que deia el Josep Maria, no? De dir aquí o realment trobem mecanismes de reactivació i per tant de posar tots una mica a treballar, a fer coses per sortir d'aquí, i sobretot el que tinc clar que no hem de fer és esperar passivament a veure què va venint, perquè si fem això
però això no podem fer. És un exemple clar que el ciutadà no pinta res, no pintem res, no tenim cap tipus de dret, és a dir, nosaltres treballem per tenir uns guanys, guanyem diners, els estalviem, però després hi ha gent que no sabem qui són, que mouen fils, que no ens deixen treure els nostres propis diners, i quan els puguem treure, potser no tenim el que teníem. Clar, això és robar.
Oh, robar? Aquí ho hem dit
patent. Però això és robar. Però és molt fort.
Per robar les preferentes de la caixa, sí, per exemple, sí. No? Que envien els calés allà a les Bahamas i no sabem on estan aquests calés.
Tot el dia ens roben, aquí, tot el dia ens roben.
Sí, perquè es tracta de tot és un grup... diguéssim, no sé, jo diria com la llangonissa xurissada, però el mateix, no? Xurissats, vull dir, no... Tots van a veure que treuen de la política i dels càrrecs aquests. No té sentit, és a dir, crear el Sareb, aquest Sareb que hem creat, com a Banco Malo i tanta història, nomenem 15 consellers, que teoria molt professionals i tot això, que el pla de negoci l'han d'encarregar a KPMG, que deu cobrar doncs, la seva oportuna comissió tot Déu, i KPMG fa el pla de negoci, que no dic que no el faci bé, i ara el gran pla de negoci és contractar a la mateixa entitat que li he fotut que m'ha donat els immobles perquè els vengui amb ells, i els hi donarà 112 milions d'euros aproximadament cada any entre tots. Doncs, bueno, per fer això no feia falta el Sareb. Vull dir, hosti, que cada un liquidés com pogués i ja està. És que, no sé, són coses que aquí quin problema hi ha? Pues quina gràcia hi ha? Pues collo, que hem fotut a 20 amigos en el Consell d'Administració, més tot el que penja d'aquí. Perquè, clar, el Sareb té calés, doncs, bueno, comissions d'aquí, les ventes o de més enllà, col·loquem aquest Aircross, l'altre no sé on, l'altre participem en aquesta societat de canvi de puestos del Consell, i els amigos es van situant. Ja està, ja tengo amigos.
A mi el que em preocupa és que una instància, és a dir, que potser sempre hem fet això, i doncs hi ha un poder que és el de més proximitat, que hi confies i que intentes a veure, doncs, que consideres que ha de vetllar pels teus interessos, però després tens unes instàncies superiors que dius, alerta, si això fallés, doncs hi ha sempre un supervisor, un controlador i tal. I el referent europeu, jo diria que fins ara ha estat, i més potser per una vocació, una tradició a Catalunya, doncs que Europa per nosaltres era un element que ens garantia una democràcia i una capacitat de gestió imparcial, però avui comences també a dubtar d'aquesta instància. Llavors és quan dius, no et queda amb qui confiar, perquè el que ha fet la Troika amb el tema de Xipre, que dir, ara sí, ara no, ara trec, ara t'imposo de que paguis, de que això ho treguis dels teus, dels clients de la ciutadania, fins a 100.000 euros, això era intocable, era sagrat, ara ja no ho és, ara tornen a dir que sí, però que en el fons, clar, i en unes instàncies que nosaltres no hem escollit, vull dir, la manca de qualitat democràtica que hi ha en les instàncies europees que gestionen, doncs, els interessos col·lectius de tota Europa, és una instància que no és democràtica. És a dir, que és uns tècnics que els han posat allà, doncs els governs, o doncs han fet els seus pactes i tal, i que el Parlament Europeu ha pogut fer ara, s'ha carregat el pressupost que havien presentat de la Brussel·les, vull dir que és molt, de dir, parar els peus des del Parlament d'Europa, però poca cosa més poden fer. Llavors hem de refer les estructures democràtiques, i això des de dalt no ens arribarà, o bé des de baix, amb la pressió ciutadana, amb les mobilitzacions, o no ens en sortim.
Hem de tenir els diners més a sota la rajola? Més que
Home, jo sap greu dir-ho aquí, però jo sí que he orientat els meus clients a tindre comptes a Alemanya. És cert, vull dir, no m'amagaré del que aconsello els clients. Tenen comptes que s'obren des d'aquí i que actuen des d'aquí en targes i cap problema. Vull dir, no... Ho dic però amb tota la cordialitat del món, perquè som europeus i tots som iguals per segons quines coses, però per altres no. La comunitat està morta, això ja fa molt temps que ho vinc dient. És un cadàver. I com a cadàver, doncs, estem agonitzant i agonitzant, doncs, no sé què en pretenen. Suposo que Alemanya el que pretén és tornar a la guerra de Hitler i fer-ho econòmicament i quedar-se amb tot el patrimoni del màxim que pugui, perquè si no s'entén tot aquest tinglat.
No, s'entén, Jordi, perquè hi ha eleccions també, eh? Hi ha eleccions alemanyes de final de tardor, i aquí la Merkel està jugant, doncs, defensant els interessos del seu
d'Alemanya,
sí, i tal.
Clar, està clar, això,
i aquesta és la seva carta electoral, i per tant, doncs, aquí haurem de jugar amb tot això fins a finals d'any.
La comunitat es va quedar a mig camí. Vam fer una cosa econòmica i tal, igual, i ens va faltar la part política, i ja està, sí. I l'hem cagat, sí. I com que l'hem cagat, o reorganitzem i ens reinvertim tot, ens reinventem, en el sentit de dir, bueno, anem a fer de nou, comencem de zero, i anem a veure què políticament com donem el pas, cosa que Alemanya suposo que dirà que no, i Anglaterra per suposat que dirà que no, i així ja no avançarem, con lo qual, i això ja està mort, vull dir, no té cap sentit això que s'han fet amb els pobres xipriotes. El que la tassa no tindria que ser exclusivament d'ells, sinó tota la comunitat tindríem que tindre aquesta tassa per pagar el seu dèficit, i ja està, vull dir, això és la realitat. I per unes coses servim, per les altres resulta que no, allà fem allò, però fem una norma d'IVA, que això sí que és obligatori per tothom. Bueno, això ja arriba a un extrem que dius, bueno, no, això saltarà pels aires, doncs, el dia menys pensat.
No sé, jo em costa trobar allò que dèiem, trobar sortides. És, de fet, la comunitat europea, està clar, està feta de parts desiguals. I per tant, sumar aquesta diversitat, si no hi ha una cessió de sobirania superior i amb dinàmica democràtica, això no té sortida realment. O sigui, d'una comunitat en què els interessos de cada estat són diferents i que, doncs, per una banda es vol imposar unes normes comuns que no encaixen, i per una altra, doncs, no hi ha la capacitat, doncs, d'elaborar democràticament, doncs, unes normatives avalades per la ciutadania. I aquí s'ha de repensar la comunitat s'ha de repensar.
Un altre tema que llegim a les portades dels diaris és el que sobretot és portada a La Vanguardia, que és aquest cop judicial contra el límit de baixada de les hipoteques. El Suprem qüestiona les clàusules que frenen el descens d'interessos i el tribunal les troba il·legals si no s'informa prou bé al client. Això afecta a la majoria de gent que té hipoteques perquè, pel que he sentit, el 90% dels hipotecats a l'estat espanyol tenen aquesta clàusula i no ho saben molts. Si ho poden explicar, ara que tinc aquí el senyor Piella, per la gent, com afectarà? És a dir, què significa això?
No, realment
ho explico perquè jo tampoc senzill. No ho entenc.
Ho explicaré molt, molt senzill. El tipus d'interès fixat per el pagament de la deuta està cifrat amb l'Euribor. Normalment, o si no, la fitxa de no sé què, coses que s'inventen ells perquè no per castigar. Però bueno, vull dir, suposem que està a l'Euribor. Suposem que l'Euribor, per fer-ho fàcil, està a l'1. Hi ha una clàusula de suelo que diuen ells, que és... Que això és popularment dit de suelo, no sé per
què. Sí, clàusula terra, sentíem ahir, sí.
Sí. És una clàusula que diu, però mai serà inferior al 3%. Clar, llavors, vull dir, ja pot estar a l'1, no? Però si la de sota serà un 3, i com a màxim el 10, no? I això és el que feien. Hi ha un mínim i un màxim. És a dir, que encara que estigués a l'1, doncs el 3% pagaries, i ja està. I clar,
però si pujava a 5, llavors sí que pujaven de pressa.
Sí, evidentment, fins al 10, sí. Tenia el tope el posaven altíssim, evidentment, ja sabien que el 10 no arribaria. Però sí sabien que el 3, i venien la idea, bé, més del 10 no pagaràs, i tal i qual, i el 3, bueno, sota el 3. Clar, quan estàvem a l'1, i un i mig, que és el que està normalment ara, i menys, doncs clar, resulta que sempre estàs pagant el 3, i clar, Brussel·les ha dit, escolta, no pot ser, Luxemburg en aquest cas, ha dit, no pot ser que aquesta clàusula estigui, perquè si estàs pactat a l'Euribor és a l'Euribor, i no al 3 perquè tu et doni la gana.
I això era per evitar aquestes baixades tan bèsties que...
Que ha passat d'Euribor, sí. Bueno, però clar, llavors pagaries menys interessos i de fet guanyen molt més. El que no s'entén és que acabin perdent calés quan perden tantes entitats, però bueno.
Però afecta les entitats bancàries, això, la rebaixa aquesta.
Sí, però clar, ells també compren els calés a l'Euribor. Vull dir, clar, llavors pactaven, aviam, em menteixo en el sentit que m'he descuidat de dir que normalment era l'Euribor més...
Sí, sí, sí.
0,5, 0,40...
Sí, sí.
En principi aquest 0,40, 0,5 o 1,5 és el seu benefici.
Clar.
Però els calés ells els compren al mercat internacional i ja està. És a dir, i paguen aquest Euribor. D'entrada l'Euribor ja el pagues tu i ells el paguen i s'acabó. Tenen aquest diferencial que és per ells. Ara bé, llavors a sobre, si era és un 1, que és l'Euribor així que m'estava explicant, hi havia un mig punt més de marge, doncs estàs a l'1,5, però com que hi havia la clàusula del sòl del 3, com a mínim, doncs clar, t'aplicaven el 3.
Però aquesta sentència no canvia res, és a dir... Però...
Aquesta clàusula sí, aquesta sentència el que ve a dir és que el del 3 va en l'aire.
Però s'ha de demostrar...
Però s'haurà de demandar cada vegada.
Hipoteca per hipoteca.
Evidentment.
I demostrar que hi ha
judicial.
La clau de demostrar no és molt difícil, perquè tant, esclar, amb l'escriptura està clar que no és difícil demostrar.
Posa l'escriptura clau...
Sí. La clau, no, ja ho veuràs, amb qualsevol escriptura d'hipoteca, on posi tipus d'interès, posarà Euribor más 0,15. Sí. Però a sota hi haurà una clàusula que dirà, just a la mateixa d'allò, hi haurà una clàusula que dirà entre el 3 i el 10.
Però si no hi ha una via judicial, bueno, no es canvia res, és a dir, no és que...
Home, sigui... aquí hi ha dos coses, si el banc voluntàriament, si tu et queixes i el banc voluntàriament s'avança i diu, bueno, ara cobraré el que tinc que cobrar-te i no el 3, sinó l'1,5 que hem parlat abans...
Que no ho farà, perquè un banc no els avança res.
No sé si ho farà, home, en principi hauria de fer-ho perquè legalment és així. Si es nega a fer-ho és quan tindràs que anar al jutjat, no quedarà més remei.
Però és el 90% de les hipoteques,
sí,
això, com,
això és una trampa,
com ho gestiona un jutjat quan ja estan ja...
No, el jutjat res, el que passa és clar, el jutjat dona la raó, això ho tens fixa, el jutjat ho té clar, ara, fins ara no ho sé, però ara ho té clar.
Però no pot fer l'administració mateixa el seguiment i la imposició a les entitats bancàries perquè d'una manera global... Sí. Apliquin...
Evidentment que el Banc d'Espanya podria editar una normativa dient que a partir d'ara s'apliqui estrictament la llei, però no ho farà, perquè realment qui està manant són els bancs. O sigui, els polítics no pinten res, ni el Banc d'Espanya pinta res, ni la Comissió Nacional del Mercat de Valors, per la qual els bancs són els que manen i ja decidiran ells el que vulguin fer. Tristament és així. I qui vulgui entendre ho entén, i qui no, que no s'ho cregui. Perquè hi ha hagut algú que algun dia em va dir que no s'ho creia. Però, doncs que no s'ho cregui. Ja, de fet, avui dia manen els bancs, perquè clar, si resulta que nosaltres no podem pagar la nòmina aquest mes que ve. Això és la realitat, eh? Vull dir, la Generalitat aquest mes no pot pagar la nòmina.
Per això avui van, doncs, de puntetes al Consell General.
Clar. Ai, que n'han parlat.
A veure si allà rasquen si almenys la nòmina.
Ja,
ara bé, si les entitats financeres, hi ha alguna que igual t'avança els calés. Ja estàs manant. Ja estàs. Mm-hmm. Ja estàs manant, ni més ni menys.
Però aquí veus la instància europea, de tant en aquesta instància superior que jo deia, ajuda d'alguna manera de dir, ep, no us passeu.
Sí,
i per tant, doncs això és una certa protecció.
Com el tema de la dació en pagament...
No ho vestim així, perquè no ho vestim així, perquè no és veritat. Vull dir, ha sigut el Tribunal de Luxemburg després d'una carrera de més de 7 anys que porta el pobre Seijó, que jo tinc el gust de conèixer-lo, que és el del 3 mercantil, que està per lo bueno i per lo malo, té dos extrems. Vull dir, en aquest cas concret, és un home que ha lluitat enormement perquè això arribés en allà, però aquí, amb una clàusula de diferencial de 1,5 sobre la deuta, per molt gran que sigui, al final, si ho fas quantitativament, tampoc són tants calés com per gastar-te amb abogats, procuradors i tal, i una maquinària per portar-la hasta Luxemburgo. Ho ha fet ell, pobre home, perquè és jutge i mira, l'administració d'alguna manera ho ha pagat indirectament, vull dir, tens? I hem arribat a aquesta situació perquè el jutjat ho ha dit, però és que la pròpia comunitat tindria que dir, just quan es plantejava, dir, escolta, que les normes són aquestes.
Clar. Per tant, els afectats que estem amb aquest tema, que hem d'anar al banc...
El primer és anar al banc. I dir, mira, escolta, aquesta és la sentència i ara jo vull que cobrin això a partir d'ara. Ho ha traçat, ho has de reclamar judicialment.
No.
Però a partir d'ara, que sigui així. Quan diguin que no, ja tenen la primera liquidació, però solen dir sí i després cobrar-te-la igualment. Ai, la màquina, l'informàtic, el sistema informàtic s'ha equivocat, etc. Aviso perquè t'ho trobaràs.
Sí. O sigui, arribes anual, a més.
Sí, arribes amb el director, aquell director et diu que sí, la veritat no t'ho trobes i, bueno, el millor passa, saps? Vull dir, per la qual s'ha d'anar a dir que t'ho facin immediatament. Si dius que no, doncs va al jutjat i andant, no? Si vas al jutjat, jo diria que ampliaria la demanda, i ara us dono pistes d'altres coses, analitzar totes les clàusules que hi ha a la hipoteca, de les quals abusives n'hi ha un fotimer, i si més del 50%, que sí que ho aconseguiràs, ja t'ho dic jo, t'ho avanço ara, perquè totes són estàndard, més del 50% són abusives, en la qual el contracte és nulo de pleno dretxo i la hipoteca va pels aires. Això els jutges estan en esta labor ara.
I què significa que va per l'aire?
No bueno, que llavors ja no hi ha la càrrega sobre l'immoble i es transforma en una deuta normal. És a dir, tu demà podries vendre la casa sense la hipoteca i bueno, i aquesta deuta seria una deuta teva. Sí, és una cosa curiosa que els jutges no s'atreveixen a fer, però estan en la labor i tenen més, consta que tenen molts reclamacions sobre aquesta base. Quan més del 50% de les clàusules es considera abusives i tu unilateralment les consideres abusives, l'altra part té que dir alguna cosa, dir, i si els dos esteu d'acord la modificareu, però si no esteu d'acord serà nul.
Però tot aquest sector que diu, però això vostè ja ho sabia, per què? Ja va signar?
Estem amb
pregunto, perquè com, bueno, hi ha sectors que...
Jo recordo que jo em vaig queixar d'aquesta clàusula i em va dir que o signava amb aquesta clàusula o no tenia la hipoteca. Clar, això s'està ben informat.
Hi ha un apartat del Codi Civil que diu que la voluntat de les partes firmades amb un contracte va a missa, per sobre de tot, salvo que sigui il·legal. Però en aquest cas no estem amb aquest tipus de contractes. No és un contracte de la voluntat de les dues parts, sinó que és unilateral i és un contracte d'adhesió, amb el qual o t'adhereixes a aquest contracte o no firmes. Vull dir, ja està. Vull dir, i llavors aquest no és un contracte de voluntades, amb el qual és, per això és revocable. Aquí està el gran quid.
El problema és que el ciutadà normal del carrer, posar-lo aquí amb una cosa judicial i advocats i tal, i sap que això té uns costos i tal, diu, escolta tu, això o s'arregla d'una forma col·lectiva.
Exacte, és el que dic. Perquè...
O així, d'un en un, amb l'esforç i la voluntat i la capacitat o no, hi ha molta gent que no té
ni
capacitat, ni ganes, ni...
No, més, no estem parlant del 10%, estem parlant del 90%, és a dir que la
quasi
tothom que té una hipoteca...
En el moment que es transforma en una gestió col·lectiva en el qual les victòries, com diguéssim, està assegurada, immediatament el Rajoy i companyia estaria preparant una nova llei que absorbeixi i anul·li totes les mancances que hi pugui haver. Lògicament, perquè clar, aquí estan defensant els que realment paguen els polítics.
El Josep Maria avançava ja una qüestió que també volia treure, que avui se celebra un nou Consell de Política Fiscal i Financera on la Generalitat tindrà l'oportunitat de saber si el ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, va de debò quan diu que podria rectificar els objectius de dèficit en funció de particularitats de cada comunitat autònoma. De fet, es crearà un grup de treball per estudiar aquests objectius diferenciats. El Consell també servirà, diuen, per començar a discutir un nou sistema de finançament de les autonomies. Jo no sé si vostès estan molt optimistes i confien en el senyor Montoro o anirem allà i patar del cant una altra vegada a Catalunya que ens ho mengem.
Sí, jo crec que jo el defineixo una persona bipolar que un dia és blanc i l'altre dia és negre, per la qual qualsevol cosa pot passar amb el senyor Montoro. No, per mi no té cap tipus de credibilitat el senyor Montoro. A partir d'aquí, que l'escoltin el que vulguin i es proveirà, i posem varios siris ara que el papa està de moda, posem varios siris a alguns puestos, a veure si ens ajuda algú.
Perquè potser, si no surt res, si dèieu que no es poden pagar factures, nòmines, tornaran i no es poden pagar.
Bueno, aquí hi ha, escolta, hi ha les dues parts, eh? Hem de ser capaços d'objectivament, aquí tenim una situació a Catalunya concretament d'una gestió que no se n'acaben de sortir, que han fet unes prioritats determinades a l'hora de distribuir, llavors, que han estat en aquesta situació incapaços de presentar uns pressupostos. Estem a finals de març i encara no tenim el pressupost per aquest any. Això és intolerable en una democràcia, diguéssim, assentada i consolidada. Llavors estem pendents de si ens donen i podem pagar o no podem pagar les nòmines de finals de mes. Potser seria bo que la ciutadania sapigués exactament com està la caixa de la Generalitat, que aquí ens trobem que la Generalitat no té peles i no pot pagar, però és que a més hi ha una quantitat, hi ha els farmacèutics, hi ha els proveïdors de farmàcia, hi ha els ajuntaments, hi ha una pila de col·lectius que d'alguna manera estan finançant la Generalitat, el fet de que la Generalitat no els paga el que els deu, i la Generalitat es queixa de Madrid, però és que hi ha molts col·lectius que estan afectats perquè la Generalitat no paga també. I per tant, aquí hi ha una mala gestió o una incapacitat o alguna cosa, però no es pot anar a dir simplement és que de Madrid no ens paguen o ens roben això, sinó, escolta tu, què fas perquè la poca cosa que tens ho distribueixis d'una manera equitativa i que si has de pagar a 60 dies o quan, doncs ho has de fer i has de buscar els diners i t'has d'espavilar o plega i que ho faci un altre tu.
Però aquí tornem una mica amb el que ja estàvem parlant abans, vull dir, veure, aquí l'únic que cobra de la Generalitat i cobra cada mes i cobra increïblement són les entitats bancàries. Vaja, no sé, les dades que deien, la quantitat del pressupost de la Generalitat que és captiu perquè és el retorn de...
Bueno, ha demanat crèdits,
dels deutes. Del deute, no, per això, vull dir que és clar, i aquests sí que, o sigui, amb aquests no es pot diferir el pagament, no?
Que pugui, sí. Ells no volen perquè, si no, segons ells, els hi tancarien els nous finançaments. Però si és que tampoc els hi donen ara, vull dir, o sigui que no sé, és una postura que... Aviam, jo reclamo des de fa molt temps, i em sembla que és Detroit, no? O no sé quina ciutat dels Estats Units ha agafat com a gerent de la ciutat o de l'Estat a un individu que és capaç de portar empreses en crisi. Vull dir, això és el que jo reclamo, és a dir... que s'agafin en vez de Mascolell, que teòricament és un gran catedràtic i una bellíssima persona, a un individu més d'estraler, menys teòric, sí, perquè pagar per portar a concursos i tot això i per estar en aquest món així de crisi ha de ser una mica d'estraler, és a dir, capaç de dir-li a l'entitat bancària pues no et pagaré, Clar, i aquest senyor contractar una persona especialista en empreses en crisi i que realment agafi la Generalitat com una empresa en crisi i comenci a fer el que tingui que fer, que hi ha moltes coses per fer, moltíssimes.
Clar, fixem-nos que hi ha hagut, dir, quan s'ha començat a plantejar posar els números del pressupost sobre la taula, ja hi ha reaccions des d'Esquerra Republicana que diu alerta, doncs jo no jugo amb un increment doncs, de 4.000 milions doncs, que s'han de posar per poder quadrar els números. Jo hi ha una retallada a la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió i jo aquí tampoc no jugo. I l'altre, bueno, clar, si vas tancant capítols que dius aquí no, aquí no, aquí no, doncs va, a on s'ha de retallar? O com s'ha de prioritzar? O
agafes un professional i li dels plens poders i ja està, i Dios proveerà per on surti aquest home. Vull dir, és el que sol fer l'empresa en crisi. Vull dir, normalment, tot el Consell d'Administració contracta un gerent que diu, donem-li plens poders perquè nosaltres no ens sortim. I ell se'n surt al cap d'un o dos anys, vull dir, tranquil·lament, sense problemes, vull dir, amb bastants problemes, però vull dir, se'n surt i al cap de dos anys tothom està content d'aquell home que bé ho ha fet d'un fulanito. Vull dir, és clar, és el que realment toca. I altra cosa molt important en aquests moments seria començar a explicar a la població de que estem en una situació, jo diria, de quasi, per no alarmar, la gent a casa seva diu economia de guerra. Pues, bàsicament, si no, la paraula no agrada, pues, l'economia de postguerra. Vull dir, és, pel cas és el mateix. La gent està passant aquests moments de calvari. Jo conec molta gent amb economia autènticament, si no de guerra, doncs
d'emergència.
D'emergència total i absoluta. I hem de convèncer la gent de que estem en aquesta situació. I ara vaig a el que deies tu abans. Escolta'm, és el moment que la població doni un pas endavant i ens fem càrrec de la situació, deixem una mica de vagues i de coses que no aconseguirem res i anem a treballar una hora més o el que sigui per tirar endavant tot això. El problema de fer aquest pas és que veu que els polítics són corruptos i que per pagar-li amb ells les comissions i tot això, jo no vull fer-ho. Ja està, i aquí estem en un carrer sense sortida.
Aquest és un panorama, Jordi.
Un panorama sí,
molt
negre.
Molt preocupant.
La mateixa setmana que coneixem que el senyor Oriol Pujol és un nou imputat, el cinquè diputat i ara, imputat i avui, al Parlament de Catalunya.
El país en torna a posar dos més de Convergència. Clar, amb problemes. Clar, la gent des de llavors diu, bueno, qui ens ha de resoldre els problemes de la ciutadania en un sistema democràtic són els polítics. Jo continuo pensant que la solució ha de ser política. Però, clar, si no hi ha una confiança amb aquests que, si no, a la vegada la gent els veu que se n'han aprofitat i han començat, doncs, també a sucar d'aquest moment de crisi, llavors ja la gent no té on agafar-se. I aquí ve, doncs, la rebel·lió i jo encara, ho hem dit moltes setmanes, és a dir, com això no acaba explotant del tot. I és preocupant. Aquí pot haver una revolta quan la gent estigui desesperada, ja, no? És a dir, que no...
Però desesperació a vegades tampoc s'hi veu, perquè un va al cap de setmana a un restaurant i estan plens, encara. Vull dir que la gent que ho continua gastant.
Sí, però...
Que vas a... Jo vaig a la dia a l'Ikea i estava... No es podia ni passar. Bueno, vaig anar-me'n, jo... dic, un agòbio.
No ho sé, però jo... Que...
Com a mínim es veu gent, és a dir, no es veu
no els
una...
veiem tots, la gent, no la veiem tota la gent.
Ja, però la,
hi ha una gent que no la ve, que no
però
es veu
no està buit és a dir, aquests centres comercials on es genera economia per la gent gasta no estan buits, és a dir, també és una mica
de fet,
però els balanços comercials tampoc no són
t'he de dir que no estan buits, però jo que sóc coneixedor d'alguna important cadena dels números, ens ha baixat enormement la facturació, és a dir, a excepció de les zones, botigues d'àmbit turístic, com les que tenim a Passeig de Gràcia, o tenen, a Passeig de Gràcia, Rambla Catalunya, que aquestes van estupendament i com una moto, el rest ens ha baixat un fotimer, eh? Vull dir, estarà ple de gent al centre comercial, clar. Però la venda no,
Que no compren.
És una cosa massa personal, potser, és a dir, però abans d'ahir la dona doncs, que ens ve a fer la neteja a casa va arribar a mi i es posa a plorar només entrant a la porta. Què et passa? Aquesta persona, a més doncs, de la feina, està fent de monitora en el transport escolar. Resulta que els han comunicat que a final de mes les treuen d'allò perquè el Consell Comarcal no paga això, els altres no els cobren, no sé què, i afecten. Aquella persona se sentia impotent, jo no puc, i està pagant una hipoteca, el seu home està a l'atur, i aquesta gent no la trobaràs a l'IKEA. Tens? Vull dir, hi ha gent d'aquesta, i cada vegada n'hi ha més, que la tragèdia la passen per dins, i això crea unes tensions familiars, unes tensions personals, una incomoditat, bueno, és molt preocupant això, és molt preocupant.
Alguna bona notícia per acabar? Em queden dos minuts, perquè només hem parlat durant més de mitja hora de pessimisme, no sé, perquè el sí, Joan Alsina sempre porta una bona notícia,
sí,
avui no ha vingut,
no
i a més va explicar que hi havia un web on només s'explicaven bones notícies.
sí,
un mitjà de comunicació
veritat,
que només eren per bones notícies.
Això ens ho arreglarà el papa. Que
jo penso que el nou papa, jo crec que és una bona notícia. Sí, sí, sí.
Per qui cre... bueno, perquè sigui bueno, catòlic.
No, pel nou estil de fer les coses. Jo no soc catòlic, però pel estil de fer les coses i tot això es veu més proper, més sensat.
I potser serà capaç de fer la denúncia que li tocaria a l'Església de l'explotació que hi ha per part d'aquests poders que abusen d'això, de l'economia i de la capacitat. I ens ha dit, necessitem que algú amb una certa autoritat moral senyali els culpables d'una situació que no la tenen els ciutadans de baix. I això l'Església històricament ho ha fet alguna vegada i és d'esperar que la millor d'aquest senyor...
I no hem d'oblidar que és un jesuïta, eh? I per tant que és una persona amb...
seriosa.
Amb una preparació i amb un... vull dir que fa aquests gestos i el fet, el mateix gest d'anomenar-se Francesc, que té un simbolisme crec que molt important i tot el que està bé, però és una persona que té el cap molt ben amoblat i que té i que ha tingut responsabilitats de govern i de tot
en
això.
En un context difícil i dur també com és doncs, Amèrica Llatina.
Jo crec que això pot ser una... penso que encara ara de moment és una bona notícia.
Esperem que sigui així, perquè no sé si tindrà molts anys, amb 77 anys que ja té, no sé si tindrà molt pontificat per davant. De totes maneres, moltes gràcies per haver-nos acompanyat aquests minuts de ràdio. Jordi Piella, Valentí Feixas i Josep Maria Balcells, molt bon dia a tots tres.
Bon dia, gràcies.